treballem les neurones.
Els dijous ja sabeu que aquí al matí a Ràdio Estel ens encanta aquesta secció perquè el que fem és us fem pensar, ens fem pensar també a nosaltres mateixos el Treballem les Neurones, l'espai de ciència i divulgació que podeu escoltar, com dèiem, els dijous aquí al matí a Ràdio Estel. I com ens encanta, doncs volem aprofitar ja aquest espai per treballar les neurones amb la Cristina Junyent, doctora en biologia, que de fet la Cristina ha dedicat tota la seva vida professional a promoure aquesta cultura científica i també el pensament crític, que costa a vegades de trobar, Cristina.
Costa, però fent no gaire esforç es pot arribar, i a més és molt divertit, és molt estimulant.
Molt bon dia, Cristina, que encara no t'ho he dit. I bon any, per cert, que no sé si encara havíem coincidit.
No, ens veiem des d'abans de festes.
Mira, febrer, 3 de
Imagina't.
Febrer.
Imagina't.
Avui, però, mira, parlant de dies, ens avancem un xic al calendari. Abans ho dèiem, perquè divendres de la setmana vinent, estem parlant del dia 11, si no m'equivoco,
sí.
Se celebra el Dia Internacional de la Dona i la Nena en Ciència.
Exacte,
no?
Cristina, sí, senyora.
Clar, és una data que es va establir, si no m'equivoco, fa pocs anys, l'organització, sí. No?, de les Nacions Unides.
Sí. No sé si fa una dècada, una cosa així.
L'objectiu és aconseguir, doncs, la participació, òbviament, fàcil, no?, de les dones, i arribar també a aquesta igualtat, no?, esperadíssima,
sí,
entre gèneres, tant en ciència com en tecnologia i innovació. Clar, aquesta iniciativa es va prendre perquè es detectava justament això, un biaix, no?, de gènere, sí, en ciència, Cristina.
Sí.
Però com es reflecteix en l'àmbit científic?
Doncs mira, és fàcil, i a més s'han fet estudis científics per trobar-ho. Per exemple, a la Universitat de Princeton, als Estats Units, van agafar una sèrie de currículums que era... Bueno, van agafar el mateix currículum i els hi van presentar a persones que havien de triar, havien de seleccionar els candidats a una plaça determinada. Era un currículum inventat, però molt, molt versemblant, i en un cas van posar Jennifer i en altre John. Llavors es van adonar que el John l'havien triat moltes més persones que la Jennifer, i era exactament el mateix currículum. O sigui, existeix, hi ha un biaix. També la revista Nature va trobar que els revisors d'articles, saps que els científics revisen els uns als altres el que fan, no? Uh-huh. per validar-ho, doncs a la revista Nature van trobar que a les revistes, què en diuen, STEM, Ciència, sí, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques, els revisors eren significativament més senyors que senyores.
Doncs aquí una altra dada. I a banda, també crec que aquest viatge que ens està explicant avui la Cristina, en el nombre de dones, també en els guardons, que m'ha cridat molt l'atenció, sí, no?, que premien la recerca o la tecnologia.
Sí. Si anem... Passen tots els guardons, però si anem concretament al Nobel, que és, sí, el més reconegut, mira, només són dones, des del 1901 que van començar, només han donat el Premi Nobel a... gairebé no arriba a un 6% de dones, en general. Però si ens n'anem a ciències, en química, en química és no arriba a un 4%, en física no arriba a un 2%, i en fisiologia no arriba a un 6%. Podríem dir que fisiologia és la que més s'acosta a la mitjana global, que és molt baixa, no arriba a un 6%.
És molt, clar, és que això són xifres insípides, vull dir...
Insípides.
I no és assumpte, podríem dir-ho això, no, del passat, no? Que és com molt present.
Això és molt present. Mira, el 2020 és cert que es va donar el Premi Nobel de Química a Emmanuel Charpentier i Jennifer Doudna,
sí,
per la tècnica CRISPR, que és una tècnica d'edició genètica que està molt, molt creixent, perquè és bastant fàcil d'aplicar dins les complexitats de la biologia molecular, i a més permet guarir malalties, entre altres coses, o sigui que està pujant i pujarà, encara en sentirem més. Doncs elles van ser l'única vegada que el Premi Nobel de Ciències, un Premi Nobel de Ciències, es donava només a dones. Llavors, una periodista... es va celebrar molt bé, no? Llavors, enguany han tornat a donar-ho només a homes, però sempre és gairebé només a homes. I de fet, això que et deia d'una periodista que va tuitejar un any, el 2019, per dir que tot eren homes i que no havien trobat cap senyora
palès,
per allò...
O sigui, aquesta realitat, la... què va passar?
Doncs que se la van... Per xarxes socials la van fulminar, li van enviar...
Però són dades, vull dir, no?
Són dades. Ella es limitava a constatar un fet purament, com dius tu, de dades. I va passar això. Sí, hi ha aquest biaix amb tot...
Clar, et crida l'atenció, doncs, la Cristina Julien ens aportant dades d'aquest viatge, però com es tradueix aquest viatge en el dia a dia?
Doncs mira, per exemple, la Margarita Salas, sí, que és una científica que va ser molt,
gran,
molt reconeguda, gran
biòloga,
una
no?
gran biòloga, sí, d'una altra generació de la nostra, però que va tenir un ressò internacional molt important. Ara ens hi posarem. Ella, per exemple, va haver de lluitar molt. Quan el seu director de tesi, per exemple, s'havia d'adreçar a ella, no ho feia, s'adreçava al seu marit, perquè considerava el... L'home considerava que les dones no estaven preparades per fer ciència i no li venia bé.
Clar, però això tampoc estem parlant d'ara. Clar, dius una altra generació, però tampoc fa tant.
No, això seria els anys 60.
Clar.
Sí, això seria els anys 60.
I algun altre aquest tipus de viatge que s'hagi traduït en el dia a dia?
Ui, moltíssims, sí? Moltíssims.
Tipus
que tallen molt més per parlar, tipus sí, que contracten primer, pensen en un senyor i després veurem el que té amb les nenes, no? Els reforços amb nenes. Però si seguim amb ella, que pot donar pas a un altre exemple, sí, la Margarita Salas, quan se'n va anar a estudiar amb el Severo Ochoa, que va ser un premi Nobel sí, de química també, quan va tornar aquí a Espanya, perquè ella volia fer recerca a casa seva, ella era asturiana, doncs van començar a muntar un equip amb el seu marit, perquè van considerar que junts podien tenir més força,
més força
fent recerca,
mm-hmm,
però llavors s'adonaven altre cop que tots els mèrits li posaven a ell
al davant. O sigui, sempre era ell com la cara visible.
Ell. I llavors el que va fer ell, molt honestament, Eladio Viñuela, es va apartar i va obrir un altre grup. I la recerca que estaven fent amb un FAC, que és un virus que infecta bacteris, doncs el que van fer va ser que ella es quedés la recerca i llavors ella va poder demostrar tot l'esplendor i no quedava més remei que tractar-la amb ella.
Però fixa't tu, Cristina, ara m'ha agradat que faci servir aquest verb, no? Va haver de demostrar.
Sí.
És com constant, sí, és constant, no? Aquesta
constant
demostració.
Sí. S'ha de... Sí. Sí, de tota manera, en ciència és veritat que hi ha molt un viatge en el qual no demostra... O sigui, és com de demostrar-ho més que els altres. Però
sí,
en ciència tothom ha de demostrar que va tirant endavant, però les dones més.
Encara més, no?
Encara més.
Doncs
sí,
déu-n'hi-do,
sí,
doncs el cas que ens exposes de la Margarita Salas,
sí,
que per cert, la Margarita Salas doncs, és d'aquí, però va marxar als Estats Units,
va
no?
Va marxar, sí, això que et deia. Va estar amb el Severo Ochoa
i
uns quants anys.
I després va haver de tornar,
i després
no?
va tornar, van voler tornar. Mm. I llavors ella va fer una recerca interessantíssima, va posar la biologia espanyola a nivell internacional, va publicar Nature, va ser la primera investigadora espanyola a publicar en aquesta revista, va fer moltíssimes patents, bueno, i al final de la seva vida es va adonar que havia de reaccionar perquè aquest viatge... Ella no, en principi no tenia massa interès en la gestió ni qüestions d'aquestes, ella li interessava la ciència. Però al final, quan es va jubilar, va dir, ostres, s'ha de fer alguna cosa. I llavors sí que es va promoure l'educació femenina de nens i de nenes.
I de fet també la Margarita Salas, laboratori no? de Salas, també van projectar la ciència espanyola amb un alt nivell que ens estàs explicant
sí,
a nivell internacional.
Sí,
no?
sí, sí, sí.
La...
sí, sí, sí. Ell i ho va fer ella.
Sí,
vull dir
sí,
que l'aptitud és igual que la d'un senyor.
I un fet molt curiós, Cristina, no?
Sí.
Què li va passar poc abans de la seva mort? No? Poc abans de la seva mort, la Margarita Salas va gravar una entrevista, no?
Ah, sí? Sí, sí, sí. Clar, bueno, això que estàvem dient, sí, que va ser abans, poc abans de la seva mort,
sí, sí,
però també...
Remarquem-ho.
Però, clar, que va ser l'últim tram de la seva vida, va dedicar aquest esforç a promoure la nena.
Yo les diría que adelante, tanto a chicos como a chicas, y sobre todo a las chicas, que no se queden atrás, que no se arredren, que sigan adelante, porque las chicas valemos tanto como los chicos, que la diferencia entre hombres y mujeres no es de sexo, sino de persona. En fin, yo creo que también es un poco educación, mucha educación, y mucho que las mujeres nos lo creamos, y mucho que las mujeres demos el paso adelante.
Com ens està explicant la Cristina Junyent, no? Poc abans de la mort de Margarita Salas, veureu aquesta entrevista amb Maria Blasco, on la que havia estat la seva alumna, no? Li
sí,
preguntava això a la mestra, quin missatge donaries, no?, a les nenes que volguessin ser científiques, i Salas va dir això que hem escoltat.
Sí, que les nenes que tirin endavant. I, de fet, hi ha molts projectes que van en aquest sentit. Un d'ells és el que promouen des de l'Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues, que volen denunciar aquesta situació, no? I volen promoure la vocació científica de nenes i d'adolescents dones. I llavors es basen, es basen en la història de la Matilda Jocelyn Gage, que va ser la primera activista, perquè va començar a denunciar aquesta injustícia social en què les dones estaven infrarepresentades, especialment en els cercles científics. Llavors, la seva lluita per demostrar i fer palès aquesta situació se li diu l'efecte Matilda. I, com et deia, l'AMIT, aquesta associació de dones investigadores i tecnòlogues, ha engegat la campanya que es diu No More Matildes, perquè no torni a passar això, perquè les nenes facin, com diu Margarita Sales, tirin endavant i es considerin que són capaces de...
Clar,
de ser com els nois.
Totalment. Lluitar per aquesta igualtat, no?
Exacte.
I que no ens mermi la confiança. Clar, tampoc apareixen... M'ha cridat l'atenció també, Cristina. Anem avançant, perquè...
Sí.
Que no, gaire, a veure, tampoc apareixen gaires dones científiques en els mitjans, però, sí, tot i que durant la pandèmia, n'hem vist algunes, i n'hem sentit parlar,
sí,
algunes.
Sí, cert. És veritat. I llavors el que dona reflex a aquesta situació quan apareixen dones és una altra forma de mirar el món, i llavors el telespectador, que potser no se sent interpel·lat per segons quina persona o quin científic pot fer una explicació, si ho fa una dona potser sí, i viceversa. És a dir, que el que hem d'aconseguir és que hi hagi una diversitat que reflecteixi la situació social. Perquè per interpel·lar tothom, perquè cal que tots aprenguem, com ha passat amb la pandèmia, de ciència i saber com podem millorar si hi ha una malaltia.
Totalment, i apareix que tots els ciutadans, com bé tu deies, ens hem de veure reflectits,
clar,
no?, amb aquestes, amb
clar,
aquestes veus, i silenciar,
sí, sí,
també, no?, aquelles veus de la comunitat científica que potser deixa qüestions importants a l'abast de manipuladors, no?, de reticents a reconèixer,
clar,
els fets d'alguna manera, Cristina, no?
Han de ser capaços, sí, exacte, de sentir-se reflectit, identificar-se per després tenir el criteri propi, allò que deies al principi, que remarcaves, no? Tenir criteri, tots els ciutadans.
Perquè, clar, una pregunta, a veure, perquè ara, si et sembla, partim des de
sí,
l'inici, no? Perquè les capacitats entre homes i dones són les mateixes, no? On creus que comença aquest biaix que ens estàs parlant?
Mira, hi ha hagut altres estudis, també força interessants, al meu parer, que posen de manifest aquesta situació. En principi, totes les persones vinguin de la família que vinguin, és a dir, independentment dels seus orígens, qui siguin els seus pares i quines siguin les seves condicions biològiques, són capaços d'estudiar si troben l'entorn adequat, no? Llavors, la pregunta és, per què llavors no hi ha una representació que reflecteixi aquesta composició percentual després en els càrrecs i en les institucions, no? Doncs és el conegut sostre de vidre. Llavors, el que es troba és que les nenes, com no tenen una imatge a la qual reflectir-se, doncs llavors,
no?
Llavors, clar, no. Ells, els nanos, les nenes, tots, troben i tenen com a model allò que veuen. Allò que no veuen no saben ni que existeix,
i
moltes,
clar,
vegades. Llavors, el que s'ha fet amb estudis amb nens menuts és que els hi diuen, per exemple, diuen: hi ha una persona a la meva oficina que és molt i molt intel·ligent. Llavors els hi fan dibuixar, aquesta persona. I al principi, o explicar què entenen, no?, què interpreten, i al principi de la infantesa, tant li fa, pot ser tant un home com una dona. Però arriba un punt entre els 5 i 7 anys en què ja s'estableix el biaix de gènere, ja s'incorpora en
la capacitat de la nena, o sigui, en l'imaginari, no?
En l'imaginari, exacte. I llavors, quan els hi diuen, hi ha una persona que ha apagat un foc, s'imaginen, sí, un bomber, home, que potser també n'hi ha més, però si li diuen és una persona que ha operat a un malalt, també s'imaginen un home. I llavors, clar, el viatge està establert, als 7 anys. Uh-huh.
Pocs nens, no?, pensen en dones professionals, doncs,
molt pocs nens.
Que és,
pocs
és interessant.
Nens i poques nenes.
I poques, perquè com es veuen, respecte d'elles mateixes? Les nenes com es veuen?
Doncs les nenes, aquesta és la pitjor situació, perquè les nenes, a partir d'aquesta edat, més o menys dels 6 o 7 anys, és quan es fa aquest canvi, les nenes, si els hi diuen aquest problema, només l'han fet persones molt i molt intel·ligents. Doncs elles es tiren enrere, s'acobardeixen i no s'atreveixen a enfrontar-se el problema davant del mateix problema que un nano, sí, que és més agosarat i sent el repte i s'hi posarà a treure'l, saps? És aquesta pressió social que queda, que cala i arriba fins al, a la part més profunda de la nena. Llavors, això, les noies són capaces d'abandonar un projecte més aviat, els nanos no, se'ls estimula també que tirin endavant. Llavors, per exemple, s'ha trobat que en casos en què hi havia... es demana, per exemple, un lloc de treball. S'obre un lloc de treball,
no?
Una convocatòria. Uh-huh. Doncs les noies, si no compleixen el 100% dels requisits, poden no presentar-se. Mentre que els nois, només que compleixin un 60%, ja hi van.
Per tant,
es presenten a la convocatòria. I passa igual amb els sous, que els nois reclamen i les noies es conformen.
No, clar. Cristina, què cal fer per trencar, justament, aquest sostre de vidre?
Doncs el que deia la Margarita Sales en l'àudio.
Fem-li cas a la Margarita Sales.
Fem-li cas, que anirem bé. Sí, sí, doncs, per exemple... buscar, perquè hi ha moltes científiques que fan programes, sí, i que van a instituts i a escoles a explicar la recerca que fan. Llavors, les nenes tenen un model en què reflectir-se. O, per exemple, hi ha una senyora molt interessant que es diu Elisabeth Rasekoala, que a Àfrica, quan veuen una noia que despunta, que podria ser una bona investigadora, una bona tècnica, fan acompanyament a la família, perquè allà el que intenten és que les nenes deixin d'estudiar. I per això la ONU va fer aquest dia, per promoure aquest tipus d'acció. Uh-huh. Llavors aquí el que trobarem aquests dies és que per commemorar-ho...
Estem parlant del proper 11 de febrer, que és,
sí,
el proper divendres.
És el proper divendres, però a partir de l'1 de febrer,
sí,
de dimarts passat, ja hi ha activitats. Es poden trobar en una web que es diu 11 de febrer, justament, i trobaran moltes activitats per públic general, és a dir, per totes les edats, i també hi ha un cicle de conferències a les biblioteques de Barcelona, que estan força bé. De fet, cada cop hi ha més iniciatives d'aquesta mena, que intenten, doncs, fer això que demanaves tu, no?
Promocionar, visibilitzar,
exacte. I estimular les nenes, mm-hmm, perquè s'atreveixin a prendre les decisions que prenen els seus companys perquè estan capacitades igual que ells.
I de fet, Cristina, si no m'equivoco, en els darrers anys la veritat és que s'han multiplicat, no?
Sí.
En aquest sentit, en les xerrades, els llibres,
sí,
no? També
sí.
Documentals dedicats a dones científiques,
sí,
no?
Sí, sí, això és d'agrair. Llavors, totes aquestes iniciatives que s'han fet les he pujades pels nostres oients, per si volen
entrar
a un blog.
A on poden trobar els nostres oients aquests enllaços?
A un blog que es diu Cosir Repuntejar. Coser i pespuntear, de fet, és la traducció. I allà ja fa bastants anys hi ha un apartat i hem pujat també, amb l'ajuda de la Olga, els podcasts.
Molt bé.
I anteriors. I llavors allà anirem afegint informació complementària als temes que anem tractant en aquesta secció.
Per tant, en aquesta web, Cosir i Repuntejar, que m'agrada
això.
Molt el títol d'aquest,
sí?
Web, no? Trobarem doncs, totes aquestes intervencions, com dèiem, no? I tota... D'acord, llavors, en definitiva, mira, perquè a mi em quedi clar, ja hem treballat les neurones 100%, Cristina.
Que bé.
La proposta d'avui seria aquesta idea d'esforç, no?, cap a la igualtat.
Sí, sí.
Ens hauríem de quedar amb això.
Ens hauríem de quedar amb això i sortiríem guanyant tots, perquè la disparitat de gènere no li fa cap bé, no només a la ciència, sinó a la societat en general. Necessitem veus diferents, vistes diferents, perquè els homes i les dones som creatius, però cadascú amb la seva manera, i cada persona necessitem la diversitat. La necessitem perquè és un reflex de la societat i és un... reflex i són diferents mirades per abordar un mateix problema. Per tant, tindrem més solucions. Per tant, des del principi hem d'educar a nens i a nenes en la igualtat.
Cristina Junyent, doctora en Biologia, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui al matí a Ràdio Estel, per haver-nos ajudat a treballar les neurones, i molt pendents, aquest proper 11 de febrer, que per cert tenim aquesta pàgina web, no?, on podem trobar tant l'11 de febrer com
a cosir repuntejar.
Sí. Gràcies, Cristina, que tinguis bon dia.
Gràcies a vosaltres, igualment.